to know what your fire can do. Saturate every corner, Lord. Send your fire, send it on down, Lord. Send it on down, Lord.
Radio Estel. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Funcionaris de l'Oficina Antifrau i de la Fiscalia Anticorrupció han registrat aquest matí l'Ajuntament de Lleida a partir d'una denúncia per irregularitats que havia presentat l'exprimera tinent d'alcalde Marta Camps contra l'alcalde Àngel Ros, després que Ros l'hagués destituït. Els agents, tres tècnics de la Fiscalia Anticorrupció i quatre membres de l'Oficina Antifrau, s'han presentat al consistori per recollir informació, documents i algun suport digital per poder analitzar si hi ha possibles irregularitats administratives i despeses no justificades. L'alcalde Ros ha atribuït l'escorcoll a l'Ajuntament a una estricta ambició personal, ha dit, de ser número 2 de Marta Camps. Ha dit que no li preocupa que vulguin destruir-lo, sinó el mal afegit que es pugui fer a Lleida. L'alcalde de Lleida espera no resultar imputat en aquesta operació, malgrat que assegura que no té cap por que així sigui, perquè tots els expedients que estan sent sol·licitats a la Secretaria General d'Intervenció i d'Urbanisme de l'Ajuntament han tingut l'aval dels serveis jurídics municipals. Aquesta història, que podem qualificar d'estranya o d'inesperada, ens torna a posar en contacte amb el que és la realitat del funcionament dels ajuntaments i encara potser sorprèn més en el cas de Lleida, on l'alcalde té una trajectòria d'exemplaritat i també de carisma que connecta amb els ciutadans, més enllà de les sigles del partit pel qual es presenta. Veurem què passa aquí i, en tot cas, des de l'absoluta presumpció d'innocència, sembla més una lluita interna del PSC que no pas la possibilitat de destapar un cas de corrupció almenys greu o de grans dimensions. Aquesta notícia i altres de l'actualitat de les últimes hores la comentarem en els propers minuts amb els membres de la taula que ens acompanyen avui. Tenim amb nosaltres José Luis Salido, doctor en dret i professor de dret laboral a la Universitat de Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
També és amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I saludem finalment el professor de la Universitat Internacional de Catalunya, professor emèrit i periodista Salvador Aragonès. Senyor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, això que ha passat a Lleida, què els diu? Com ho interpreten? No sé si estan d'acord amb la línia que hem apuntat o creuen que hi ha altres interpretacions.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos o tres cuestiones que hay que destacar. Una primera, que se ha dicho en la presentación, que es el tema de la presunción de inocencia. Mire usted, yo siempre defiendo lo mismo. Podrá ser muy aburrido, pero creo que es muy importante que eso se vaya repitiendo. Uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Por tanto, presunción de inocencia, artículo 24 de la Constitución. En segundo lugar, se nota la proximidad de la campaña electoral. Es decir, bueno, pues entonces aquí ya empiezan a haber luchas.
Y aquí ha habido una pugna interna, potser inesperada, como es el divorcio total entre los dos máximos exponentes del gobierno municipal.
Porque si ves la noticia, con independencia de que efectivamente cualquier cantidad defraudada, pues debe ser de una actitud de ese tipo debe ser condenada necesariamente, cualquier cantidad, ¿eh? Sea un euro, sean 10.000, sean 20.000. Evidentemente luego la gravedad no será la misma, pero debe ser denunciado. Las administraciones públicas deben tener los bolsillos absolutamente de cristal. Y en tercer lugar, algo que a mí me parece importante y que apunto ahí, y es que en España nuestro sistema administrativo de las administraciones públicas En realidad ha estado funcionando siempre con una cuestión que era muy importante, que era las facultades exorbitantes de la administración. O sea, la administración siempre ha tenido, sobre los ciudadanos, sobre los particulares, siempre ha tenido unas facultades que se han venido denominando así, desde el punto de vista estrictamente jurídico, facultades exorbitantes. Es decir, como aquello de soy medio intocable. Pues mire usted, ¿no? O sea, en democracia, yo creo que del rey abajo todo el mundo. O sea que, por tanto, los principios jurídicos de aplicación de la legalidad y tal deben estar para las administraciones públicas y para los particulares. Por tanto, yo creo que se rompa esa idea de que las administraciones públicas, cuando ejercen el poder, son intocables, debe romperse. Yo
creo que alcaldes que buenos, que son tan carismáticos, como es l'alcalde de Lleida, si ha comès algún error, también, evidentemente, se ha de sotmetre...
Puesto, evidentemente.
No dubtem de la seva bona fe, però sí, sí. Naturalment s'ha de sotmetre a la justícia, si cal.
Sí, a ver, yo un poco en la línea de José Luis estoy totalmente de acuerdo, y es más, también hay que tener en cuenta un hecho. A partir de una denuncia creíble, es decir, una denuncia en la que se expone unos hechos, es obligación de la oficina antifraude, de la Fiscalía Anticorrupción y de cualquier juez de instrucción el investigar si esos hechos son realmente... tienen indicios para poder ser, para poder haber responsabilidad penal o no, por lo tanto es lógico que se abra un procedimiento. Ahora, como tú comentabas al principio, Ignasi, si hay lo que dice la jurisprudencia, un cierto ánimo espurio por parte de la denunciante, hombre, parece que un cierto ánimo espurio podría haber, porque además parece ser que se está hablando no de una corrupción en el sentido de que haya habido, por ejemplo, una malversación de caudales, sino de facturas desorbitadas. Quizás esto sería más propio del Tribunal de Cuentas que no de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Ah, si s'han gastat més diners en perfums o no sé què es diu, o vestimenta.
Corbates. Entrar en toda la caballería, potser es matar moscas a cañonazos, ¿no? Pero bueno, claro, al final, pues la oficina antifraude tiene que seguir el procedimiento normal, investigar a ver si hay algo.
Sí, sí, jo, per exemple, doncs, bueno, parlant de les corbates, no? Jo no sé ara quan s'han gastat a l'Ajuntament o no, però una vegada em van convidar allí a anar a pronunciar la presentació d'un acte i tal.
A Lleida, precisament.
A Lleida. Quan sí. Van regalar una corbata, si hagués sigut una dona, m'hauria donat un mocador. Quantes corbates va demanar l'alcalde que es fessin? Bueno, pues no sé, l'Ajuntament fa molts actes. Jo no sé quantes corbates.
Això em sembla... Es pot discutir si són despeses prioritàries sí, o no.
A veure,
segur que no ho són,
si no m'haguessin donat la corbata, hauria passat alguna cosa? No.
Clar.
Que ho vaig trobar un detall elegant per la seva banda? Pues sí, perquè, escolti'm, jo, a veure, em van pagar les despeses del viatge perquè d'anar d'aquí a Lleida no és...
Bueno, però bueno... No és a la cantonada.
Vull dir, si no és a la cantonada, hi ha unes despeses de gasolina i de cotxe i tal. Clar. Però, vull dir, pagant-me aquestes despeses, quan si no m'haguessin donat res, jo hauria fet igual. Perquè la persona que jo presentava era un amic meu i, per tant, doncs, vull dir, hauria fet... De... Ara, l'Ajuntament, doncs, va voler tenir aquest detall, escolti'm. Jo les corbates, a veure, vaig aquí a baix als xinos i em compro unes quantes, vull dir que no. Estem parlant de coses que a vegades que dius ens hem sortit una mica de mare, no? Dius, un viatge a Xina. Em sembla que hi va haver un viatge a Xina, també va dir, no? Que...
Sí, això va denunciar l'extinent d'alcalde.
Sí, però és que el viatge a Xina és molt important de cara a obrir mercats de Lleida i per tant, doncs, bueno, va ser un viatge que l'Ajuntament va fer front, etcètera. No hi ha un cas de corrupció. El que passa que, esclar, quan es diu, i això doncs la culpa també el tenim els mitjans, que entren els d'antifrau i la cavalleria andant, comencen, i entren a l'Ajuntament, allà, vinga, ordenadors, pareu, papers, etc. Doncs, clar, produeix un mal efecte.
És una mica la pena dels telenotícies o la pena dels...
Sí, la pena de que la gent tampoc té molt...
Lo que pasa es que eso, a lo mejor, como dice Aragonés, yo estoy de acuerdo en lo que decía antes Luis, es decir, o sea, que realmente no se tienen que matar moscas a cañonazos. Los instrumentos jurídicos que tenemos en democracia son suficientes para saber exactamente que el derecho penal y la aplicación penal es la última ratio de esas conductas, ¿no? O sea, que por tanto no hay que matar moscas a cañonazos. Y efectivamente, como antes apuntaba Aragonés y decíamos antes con Luis a micrófono cerrado, decíamos, ostras, hace años era lo normal, y comentaba más eso que tú decías, era normal, ibas a dar una conferencia y tal, y como evidentemente tú no cobrabas absolutamente ni un duro, pues oye, tenían un detalle y te regalaban eso, o te regalaban una carterita, o te regalaban una corbata, o un pues eso era normal. Claro, ahora resulta que si esto lo hace un alcalde y lo hace en época de no sé qué, de
listas electorales.
De listas electorales y tal, este es un asesino.
Delito. Yo,
es un delito. Hombre, no. Las cosas, cada cosa en su sitio y cada cosa en su lugar, ¿no? Ahora bien, efectivamente, también es verdad que como la democracia tiene sus mecanismos, y podría ser que a lo mejor eso fuera objeto del Tribunal de Cuentas, pero ojo, ojo, también puede ser la punta de un iceberg. Y si es la punta de un iceberg, pues evidentemente los ciudadanos tenemos derecho a que se depuren esas responsabilidades, si realmente es, porque a lo mejor vas tirando de la corbata y después de la corbata sale algo más, y luego más, y algo más, y algo más, y entonces luego se hace una bola gorda, ¿no? Entonces, claro, evidentemente...
Y no seria la
ja
primera vegada.
Bien, ja, exacte, ja,
que en un ajuntament català passen coses.
Ja estaria, sí. Bien, ja estaria bien que fuera precavida, ¿no?
Sí, però, aquesta, no sí, passava, però no? Aquesta dona és la que firmava les factures, vull dir, si això el que ha presentat és el que realment ella pensa que té dolor, doncs, bueno, imagino que, vaja, jo crec que té poca cosa. El que passa és que s'ha de ser una mica dolentot, per dir-ho d'alguna manera, que 2 mesos i mig abans d'unes eleccions, que la número 2 del partit i la presidenta, la primera secretària del
PSC a Lleida, PSC a Lleida, sembla que està en procés de
ara l'han tret fora.
L'han
nombrat una gestora i ella ha recorregut, tal.
L'enemistat manifesta, podríem dir, és quasi clara, no?
És que vull dir, bueno, vostè què vol, ensorrar el partit? Ensorrar l'Ajuntament? Ensorrar l'alcalde? És que vostè ho està ensorrant tot. Sí, a qui li vol donar l'Ajuntament? Vostè digui, i llavors, doncs, vull dir, perquè, clar, en aquests moments, és clar, tots els altres partits diuen, hombre, són bons que aniran cap a mi, tu.
El problema és que, además, si la gente lee El Ciudadano Normal, esta denuncia en diagonal, se queda con la sensación, con la percepción de que ha habido corrupción en Lleida, pues como la que puede haber habido pues en casos realmente de corrupción.
O a Santa Coloma de Gramenet, fa uns anys.
Al final, tot és corrupció, però, bueno, tindrien que distingir, no?, en cada cas, i, clar,
potser la interpretació política és una altra, no és tant els fets i les corbates, aquí hi ha una pugna o una discrepància o algun problema.
Somos tan exquisitos y tan mirados para según qué cosas, que incluso hemos inventado lo del cohecho impropio. Que ya es complicado, ¿eh? Que ya es complicado desde el punto de vista de jurídico razonar para llegar a la conclusión de que cuando uno recibe cualquier tipo de dádiva, por pequeña que sea, y no hay contraprestación, es decir, simplemente te lo han regalado y tal...
Ya es un soborno.
Exactamente, ya es un soborno, que sería el cohecho impropio, aunque el otro no obtenga nada a cambio. No, ya es un cohecho. Hombre, yo recuerdo cuando yo era pequeño, en todos los cruces importantes de Barcelona, donde estaba el guardia urbano, ponían el pavo, las botellas, el no sé qué, la caja de puros... O sea, cohechos impropios y un montón. O sea, que este pobre guardia urbano...
fotografías.
Exactamente.
Estaba subido en un...
En un pedestal.
En un pedestalito, y entonces allí debajo estaban las cajas.
Efectivamente, y un montón. O sea, que todos eran cohechos impropios. No sé si eso estuviera...
Ya no digamos los regals a la mestra del nen, ¿no? Pares o altres regals.
Sí. O a vegades jo que vaig a esmorzar i pues, als jutjats d'instrucció, aquí a la Ciutat de la Justícia, conec algun jutge i coincidim, pues lo mateix que faria amb vosaltres dos, a vosaltres tres, us convidaria al cafè i dius, ojo, vale, que ara que no me digan que l'estoy aquí...
Ojo a pagar el cafè al jutge, no?
Clar, però penses, a veure si pensarà que jo en realitat, faltaria més, no? És que...
Sí, de vegades potser ens anem d'un extrem a l'altre, però sí que és veritat que amb el tema dels regals, saps? S'està vigilant molt, també, perquè s'ha de vigilar.
De totes maneres, s'ha de vigilar. Sí. Perquè ara, per exemple, ha sortit el cas de la Clinton, no? De la senyora Clinton, que per utilitzar mails oficials, documents, utilitzar el mail privat, home, això ja és confondre el privat de lo públic. I dius, home, és una tonteria perquè és un mail. No, senyor.
Sí, però s'empieza por ahí.
Lo públic és públic, això és com usar el cotxe oficial o el cotxe privat. No? Sí, sí. És el mateix. Diu, oh, escolta, per anar d'aquí allà... Escolta, si tu vas en privat, més en privat. I si la persona que confon aquestes coses a petit nivell, vol dir que quan sigui president pues no el confondrà a lo grande, no? Ara, no pot ser això, no?
Bé, doncs, en
els Estats Units ha rebut un pal molt gros, la Clinton, eh? Sí, probablement es presentarà a la presidència.
Hi havia possibilitat que es presentés?
Sí, és president el mes que ve, a l'abril, ella es volia presentar a la presidència.
Sí, les eleccions són l'any vinent, l'any 2017, sí. I la cursa electoral, ja ho sabem, és tot l'any als Estats Units, sí. Bé, avui amb el periodista Salvador Aragonès, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el professor de dret laboral José Luis Salido comentem l'actualitat. Hi ha una notícia que el senyor Salido i el senyor Batlló m'han manifestat que volien tractar, ho diem així amb franquesa, perquè em sembla que ells com a juristes poden dir alguna cosa, també el senyor Aragonès, naturalment, és aquest, vaja, el cas d'aquest noi que va agredir una noia a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, un noi que sembla que és de Talavera de la Reina i estava a Barcelona de cap de setmana, i va practicar, doncs, allò que no sé si té figura jurídica, una agressió gratuïta, es diu, no? Sí, una agressió sense cap mòbil
vexatòria,
aparent. Sí. Vexatòria, simplement, no? Doncs l'agafo perquè, perquè em ve de gust, vaja, i li dono un cop de peu, com va fer, i...
Sí, no, no, y además, a ver, los que hemos visto el vídeo, que yo creo que somos la mayoría, pues realmente es una agresión con una cierta violencia y, por supuesto, sobre todo esto, gratuita, y además es que la ha colgado del YouTube, quiere decir que hay un punto...
Con publicidad y todo lo demás.
Claro, pero nosotros comentábamos con José Luis, al menos que hay una desproporción absoluta entre la persecución mediática contra esta persona, que puede ser una persecución educativa, de alguna manera, pero en relación a la repercusión penal, perquè, a veure, no ens enganyem, això és una falta de vexacions que té una multa de 200 euros, 250, vull dir.
Sí, però...
les lesions haguessin estat més greus, potser.
Però el tio aquest bons mals de caps passarà, perquè haurà de venir a declarar, haurà de tal... Després l'altre li pot reclamar danys i perjudicis. Bueno, sí. Això del posar-ho a posar-ho al Twitter, això li ha
costat molt car, però clar...
Clar, perquè és part de l'activitat, aquesta activitat tan macabra o tan pervertida com és això. Una part és això, precisament fer el vídeo i difondre'l.
Però finalment l'acció és una falta. Llavors és una infracció...
L'acció de violenta, vol dir.
L'acció violenta que ha fet aquesta persona, que ha comès, és una falta amb unes conseqüències penals molt menys...
Molt reduïdes
respecte a la persecució.
I per què és una falta i no un delicte quan es tracta d'una agressió, que és un fet violent?
Aquesta persona...
I podia haver matat o ferit greument.
És que, clar, depenent del resultat...
Clar, llavors és una altra cosa, clar, resultat de mort o ferides greus.
Depenent del resultat, podria haver estat un delicte.
Un homicidi,
el que passa és que aquesta persona ha tingut el que es diu una primera assistència. Si ja, a partir de la lesió, quelcom més que una primera assistència, el delicte de lesions, el de falta de lesions, es converteix en delicte. I aquí aquesta persona... solament ha tingut que anar potser al clínic a que li donessin algun tipus de medicament i ja està.
Les imatges fan pensar que de miracle, que podria haver estat molt pitjor.
Jo crec que hi ha tres o quatre qüestions que hay que valorar, a parte, bueno, siempre con permiso de Luis.
No, pot dir vostè.
No, però aquest és l'especialista. Hay tres o quatre coses que jo quiero destacar. En primer lugar, el comportamiento social. Bien. A este imbécil, perdón, no le han enseñado...
El tema está olvidado.
Educación, es decir, y no le han enseñado urbanidad, y no le han enseñado comportamiento social, etcétera, porque la primera cuestión que a uno se le viene a la cabeza no es tanto inicialmente la comisión de una falta o de un delito, sino simplemente, oiga, a usted en su casa no le han educado y no le han enseñado que eso es una gamberrada y esto es una barbaridad social.
Y vas a hacerlo a una mujer.
Y hacerlo, con...
Això ara li discutiria, senyor Aragonès, perquè és igual... d'agressió a una dona que a un home, però bé, en tot cas.
O sea, por tanto, eso en primer lugar, una acción absolutamente cafre, de una agresión, cuando decimos, claro, una agresión gratuita. Bueno, que queremos decir que es que no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación. Por tanto, esa es una primera cuestión que quiero destacar. En segundo lugar, este caballero no pensó en el riesgo que se suponía, porque si nos fijamos en la imagen, cuando cae la chica hacia atrás, queda al lado de un bordillo.
Sí.
Queda justo al lado de un bordillo. La cabeza le queda a centímetros de un bordillo. Esto, se cae, se cae de espaldas y tal, y esto. Y por la propia inercia de la fuerza, se da con el bordillo, se abre la cabeza y se podía haber matado. O sea, que por tanto, esa conducta irreflexiva, gamberra y demás, ojo que podía haber tenido unas grandes repercusiones. Y entonces, la tercera reflexión, no somos capaces de enseñar o de ser sinceros socialmente y decir, oye, durante muchos años, demasiados, nos hemos olvidado de que en las familias y en los colegios se siga enseñando urbanidad. Y se siga enseñando, enseñando educación y comportamiento cívico. Porque claro, si esto, yo recuerdo que, por supuesto, yo en el colegio tenía una clase de urbanidad, pero recuerdo un librito que corría por casa, que era de mi madre, en paz descanse, en donde se decía, la niña cuando sale a la calle. Entonces, pues ahí habían los comportamientos educados, correctos. Esto no, eso lo hemos desperdiciado, es decir, eso lo hemos tirado a la basura. Oiga, aquí todo... Pues no, pues mire usted, quizá nos tendríamos que replantear el volver a enseñar en los colegios en colaboración con los padres, porque claro, si resulta que se enseña en los colegios como asignatura y luego se tira la basura en el hogar, en la familia, no sirve para nada. Yo creo que tiene que ser al revés, ¿no? Tiene que ser primero en la familia y luego corroborado quizá con alguna nota científica de enseñanza en los colegios. Pero caramba, tendríamos que repensárnoslo y a lo mejor convendría que hubieran una asignatura de esas características, ¿no?
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Es un poco, ahora está al hilo de lo que tú comentabas, estaba pensando, por ejemplo, el trato que los jóvenes o los niños tienen con el usted y el tú. Ahora todo el mundo te habla de tú y parece que si hables de usted tienes que hablar a una persona ya más de X años, porque si no...
Es bien decir aquí.
No cal posar límits.
Bueno, no está rota con la proximidad personal de entre las personas el hecho de hablar de usted a según quién, ¿no? Al menos por defecto hablar de usted y a partir de aquí, o tantas otras cosas, porque de alguna manera sitúan después que pasa lo que pasa con los atentados que se cometen contra los profesores, porque ya es, digamos, la antítesis de...
Pues bueno, la crisis de autoridad que hay,
claro,
en la sociedad.
Pero es un poco todo esto que comentamos, ¿no? Ahora, en relación a lo que tú decías, Salvador, no es en realidad ser que pugui ser pitjor, desde el punto de vista del desvalor d'acció que diem a penal, el haver fet aquesta agressió, haver comès aquesta agressió contra una dona. Pots, o sigui, això sí que seria pitjor en el cas de que hi hagués una relació entre ell i ella.
I que quedi,
no?,
clar que no volem minimitzar el fenomen de
eso
la violència de gènere.
Això seria violència de gènere con toda seguridad.
Exacto. Això existeix.
Violència de gènere absoluta.
Existeix, ho sabem.
Però en este caso, digamos, hombre, lo que sí que es verdad es que hay una desproporción en cuanto a la posible reacción de la mujer, porque claro, es difícil que la mujer se pueda enconar con él o defenderse, pero vamos, en principio el desvalor sería igual si lo hubiera cometido contra un hombre, digamos.
Sí, pero la mujer, si le deja alguna secuela, pues ya me dirás, ¿no? Ah. Cosa sí. Que a un hombre no le dejaría según qué secuelas.
Se deja la barba, como el Ignasi.
Fíjate, claro, partimos de la base de que el hombre es igual a la mujer, pues no. No, porque...
Es igual en dignidad, evidentemente.
En dignidad, sí. En dignidad,
persona,
sí.
Biològicament humana, som
sí, claro, però si tu li fas mal a un, li fas mal a un altre, no és el mateix.
Gràcies,
perquè, vull dir, bueno, són dos sexes diferents i dues constitucions fisiològiques diferents, no?
Bé, senyors, ara no ens allargarem amb això, però en tot cas, anècdotes a banda, recordem que el suposat autor d'aquest vídeo, gravat a un amic mentre agredia una dona a la Diagonal de Barcelona, doncs ha declarat aquest matí a la comissaria de Talavera de la Reina i això suposem que obrirà una sèrie de declaracions i d'investigacions.
Molt delicte,
però és a Barcelona. Des del punt de vista penal no té trascendència, eh? Es decir, la qualificació com a falta...
Gràcies a Déu no li ha passat
no
res greu a la noia.
Bueno, aquí lo bueno, que tenia que declarar també és el amigo, quizás, perquè alguien claro. Que grave esto seria un cooperador
necessari.
Sí.
I després una cosa, aquest té que venir de cal a Barcelona, no?
Sí, el judici serà a Barcelona perquè el jutge
competent
és Barcelona.
Que haurà de pagar un sol altres peles.
Potser el fet d'assumir les conseqüències...
Però si no viene, no passa nada.
També,
si no viene, no passa nada.
No,
que si no viene, no passa nada. El condenaran exactament igual.
Ah, si no viene, no passa nada. No tiene por qué estar presente.
Puede celebrarse el juicio en su ausencia.
Es una deslleialtat, però es pot fer.
Sí, es pot celebrar el judici amb la seva absència. Inclús la llei permet, quan ets de fora del partit judicial, presentar un escrit de defensa signat per tu.
Sí, aquí hi ha poca defensa.
En aquest cas, m'entenc que sí que...
En qualsevol cas, senyors...
El que no sé, perquè no soc del gremi, diríem, el que no sé és si... En el cas de donar publicitat a un delicte comès expressament i tal, hi ha una penalització addicional, diríem, no? Això és com...
En principi, jo crec que el
perquè
delicte...
Perquè donar publicitat aquest, sí. És que és algo que ell ha volgut fer, o sigui, d'una cosa, d'una manera absolutament conscient, que ell podia dir, mira, jo passava per allí, m'he caigut i tal, fi, però aquí no hi ha hagut això, aquí hi ha hagut una predeterminació... abans de dir nocturnitat, alevosia i no sé què.
Totes les agravantes.
I no és el primer cas que hem conegut i que s'ha fet públic a través de vídeos. Potser seria bo que els poders públics garantíssim aquesta protecció que tots necessitem contra una cosa que és terrible, la possibilitat que vagis pel carrer i et puguin donar un cop de peu.
I no conocemos más porque
sense cap mòbil, aparent,
vídeos ni notícies con menores. Porque, claro, los casos de agresiones entre jóvenes menores de edad penal son muchísimos. Que también ahora está de moda grabarlos con el teléfono móvil, etcétera, etcétera, y tal. Y esto, bueno, me imagino que debe haber algún tipo de control y tal, y no se publican en...
Bueno,
en,
precisamente en ahora el Código Penal tiene una reforma para agravar según qué circunstancias, porque, bueno, sí parece ser que se graban imágenes previamente consentidas, pero después se difunden, y, bueno, pues hay aquellas imágenes cuando, por ejemplo, han dejado la relación dos personas que previamente han grabado, pues, algún beso o vete a saber... que y después se difunde y entonces pues claro, esto la captación de la imagen ha sido consentida, la grabación, pero no su difusión. Uh-huh. Es un poco el caso aquel, si no recordáis, de la Olvido Hormigos, ¿no?
Sí. Vaya. Pobre mujer, ¿dónde ha terminado?
Porque, sí, al final ha acabado.
Al final ha acabado separada del marido, sin programas de televisión, y, sí, en unos líos tremendos. Es que quien siembra vientos cosecha tempestades.
En tot cas, aquí hi ha una qüestió de que és sancionable, diguéssim, no? La difusió d'aquestes imatges, encara que siguin consentides.
Sí, però lo que deia el Salvador és veritat. Tindríem que veure si forma part de la falta de vexacions o el jutge considera que hi ha un altre delicte, de més, o falta. No?
Bé, avui seguim repassant
el jutge de Barcelona. Sempre.
El de Barcelona, sí.
Sí, sí,
sí,
sí,
sí, sí, perquè sí, l'agressió va ser
en
Barcelona.
En quin jutjat ha anat, això?
No ho sabem, no ho sabem, perquè la policia, de moment,
això és interessant, perquè hi ha jutges i jutges.
Sí.
Bé, segons com interpreti, aquí entra una interpretació també subjectiva.
No, però, Salvador, insisto en la poca relevància penal que té el tema.
Sí. Pero bueno, pero lo que pasa es que no se puede salir este de rositas, porque claro, el juez diría, hombre, pero...
Tampoco le va a costar mucho, ¿eh? Tampoco le va a costar mucho, ¿eh?
Bueno, claro. Pero hay que ver, esto es una pena, que a veces es verdad que...
Que donin la sensación que això surt gratis, clar,
sí,
penalment.
Però podríem passar... O sea, recordeu dels fets del Parlament, també? La sentència, sí, del Parlament va ser absolutòria per tots. Aquí, que ara ha estat apel·lada... Bueno, no, em sembla que ha estat apel·lada i ja s'ha dit que es té que fer un nou judici.
S'ha de fer un nou judici.
Un nou judici, sí, perquè, bueno, sembla que aquí el jutge havien, diguéssim, tingut en compte una mica la seva ideologia a l'hora de judicar, no?, aquests fets, i per tant, pues, bueno, el que tu comentes és veritat, al final els jutges són persones i segons qui ho veurà d'una manera o d'una altra, més greu o menys.
Bé, avui repassem l'actualitat amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb el periodista Salvador Aragonès i amb el doctor en dret José Luis Salido. Hi ha una notícia política important i és que el Parlament, previsiblement aquesta tarda, vespre o nit, si s'allarga la sessió i la votació, aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat per aquest 2015 amb retard. No tenim temps d'allargar-nos gaire, però l'escenari polític finalment es produeix. Convergència, Unió i Esquerra formen aquesta majoria després que, recordem-ho, el Consell de Garanties Estatutàries havia tombat la denominació d'algunes estructures d'estat, i aquí s'ha fet una mena d'enginyeria de nomenclatura, per dir-ho així, no? S'han canviat els noms d'algunes estructures. Què en pensen d'això?
Yo solo quiero decir dos cosas.
Es bo que s'aprovin els pressupostos, no?
Efectivamente, eso es lo que iba a decir. Yo como ciudadano quiero tener presupuestos, allá. Porque si hay déficit, quiero saber si hay déficit. Si eso se tiene que cubrir con deuda, quiero saber exactamente lo que tengo que pagar. Por tanto, yo quiero presupuestos. A mí me parece una responsabilidad política importante el que haya unos presupuestos. Dicho eso, si los hacen mal y se tienen que recurrir o se tienen que impugnar, pues que se impugnen, que para eso están los tribunales. Es decir, no tengo... Sí, oiga,
y la oposición tiene todo el derecho a criticarlos también.
No, pero cuidado,
ellos tienen, en el Parlamento ellos tienen, hay depositado nuestros votos y están hablando por nosotros. Tienen que, para mí, esos presupuestos tienen que decir, oiga, pues mire usted, como ustedes nos votaron y aquí estamos en las responsabilidades, tomando las decisiones que nosotros vamos a tomar de conformidad con nuestro programa político y tal, pues vamos a hacer esto. Oiga, nada que decir, me guste o no me guste, nada que decir. Y en segundo lugar, si resulta que van a incumplir, como parece ser, que este tándem Convergencia y Esquerra, pues le gusta mucho incumplir las normas, pues bueno, pues el que tenga capacidad y legitimación para hacerlo, que recurra e impugne lo que es contrario a derecho. Ya está. Uh-huh.
Senyor, sí, Aragonès i senyor Batlló, si volen...
No, jo abundo amb aquesta línia, però en el sentit molt clar. Vull dir, no són els pressupostos els que han tiren a terra, els que volen construir estructures d'estat. És la llei d'acompanyament dels pressupostos.
Que també s'aprovarà, eh?
Bueno, però aquesta llei d'acompanyament, bueno, neix falsa. Per què? Perquè doncs hi ha un dictamen, que es diu així, és dictamen, no és una sentència ni res.
No és
del Tribunal de Garanties Estatutàries...
El Consell de Garanties,
El Tribunal Constitucional.
Sí, no pateixi.
Semblant al Tribunal Constitucional, però no pateix sentències, en el que és molt dur, eh? És molt dur. Jo vaig sentir una frase que em va esgarrifar, no? Perquè dius, escolti, però aquests no són dels nostres, els magistrats que estan allí. Però aquestos no són dels nostres, perquè aquestos ens tenen que donar la raó.
Doncs no l'han donada.
Això a mi va d'altre, perquè, clar, vol dir que aquí hi ha una consciència, sobretot en el món independentista i tal, que no estem vivint en un estat de dret ni res, tot això. O sigui, que l'important és anar a tirar pel recte, independència cada dos per tres, cada dos per tres, amb dos i dos són quatre, i avall va, no?
Independència ràpida, vaja.
Això no... A veure, estem vivint en un estat de dret, no? Per tant, jo crec que el Consell de Garanties Estatutàries són format per un nou magistrats, aquests nou magistrats, doncs, per unanimitat, perquè tampoc és... Vull dir, per unanimitat, o sigui, els d'Esquerra i els de Convergència, per entendre'ns, perquè quasi tots són d'Esquerra i Convergència, doncs van dir que això no tenia lloc, no? Llavors, per què? Perquè, home, per sobre de les creències pròpies o de la ideologia pròpia, el que està és la llei.
Una ideologia que també es pot defensar al Parlament.
Però això hauria d'explicar-se
al Parlament.
Això que tu dices, Salvador, havia d'explicar-se-lo a muchos políticos. A muchos políticos.
Idea,
a muchos políticos havia de dir, oiga, mire usted.
Però, senyors, creuen que, per exemple, del
perquè,
Tribunal Constitucional...
Perquè si hubieran tenido idea no hubieran hecho esta ley de acompañamiento... Ja. Hecha con un zapato y una espardenya.
Però deixi'm dir, senyora Agonès, que, per exemple, del Tribunal Constitucional potser no hi ha aquesta mateixa sensació que ara es produeix amb el Consell de Garanties Estatutàries, és a dir, la sensació que són plenament independents, perquè sembla que tendeixen a estar molt en sintonia amb el govern espanyol, en aquest cas. El Tribunal Constitucional, em refereixo, quan, per exemple, s'ha pronunciat sobre la consulta.
Crec que ha passat èpoques el Tribunal Constitucional, quan era el president Tomás y Valiente, per exemple, el Tribunal Constitucional era el millor que hi havia com a...
No, allí la que ho va aixafar tot...
Com a instància independent.
Va ser la senyora aquesta, la presidenta...
La Maria Emília.
La Casas, no?
Casas va a Monde.
Maria Emília és Casas.
Aquesta ho va aixafar tot. Però jo crec que ara, en aquests moments, bueno, el Tribunal Constitucional, i crec que va fer bé, va tirar per terra, sempre, per unanimitat,
Sí, sí.
I dic per unanimitat... Un dels membres del Tribunal Constitucional és una doctora honoris causa per la Universitat de Girona.
Encarnació Roca, de proposta de Convergència i Unió.
De
no nacionalista.
I el ponent, un dels dos ponents, és el Chiol. O sigui, que tampoc, que també és català. O sigui, a veure, també aquí, a vegades, que quan la gent no vol sentir determinades coses, llavors ens tira pel recte i diu, escolta, aquestes són tal...
I no siendo nada sospechosa en Carna, que su profesora havia de Derecho Civil.
No, para nada.
Aquí ho vaig espatllar tot, aviam si ens entenem. Jo crec que continuo el mateix. El Zapatero, que va posar la pota fins dalt, va després voler manipular el Tribunal Constitucional, perquè aquest tio, vull dir, no entén el que és un estat de dret ni res de tot això, va després voler manipular el mateix Obama, que després l'Obama, bueno, menys mal que se'n va donar compte, ara no sé, s'ha anat a Cuba, no sé, vol manipular el Castro, i resulta que el manipularan amb ell. Bueno, vull dir, aquest senyor, per favor...
Deixem el senyor Zapatero, ens queden 30 segons, no sé si encara vol
comentar. El Zapatero està com en el Consell d'Estat, o sigui,
sí.
El Consell de Garanties Estatutàries...
Sí, però més que el Consell d'Estat, està com una moto, aquest tio, o sigui, que per tant, mucho cuidado, eh?
Senyors, ho deixem aquí, en tot cas celebrem que hi hagi pressupostos i després, doncs...
Això sí.
Després ja veurem què passa.
Totalment.
Gràcies, Lluís Batlló, Salvador Aragonès i José Luis Salido. Fins una altra. Bona nit.